L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat d'un servidor. Qui us parla, Domènec Ramal, saludant-vos i invitant-vos també a quedar-vos compartint aquesta crònica informativa de la jornada. La d'avui, dimecres 13 d'abril de 2016, temps d'actualitat que cada dia elaborem amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, un temps que, com és habitual i diàriament, obrim avançant el seu contingut a ritme de titulars. Avui començarem parlant del sindicat JARC-COAC, que denuncia que la importació d'oli d'oliva procedent de Tunísia perjudicarà encara més els productors catalans. I és que el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea ha autoritzat l'entrada de 70.000 tones d'oli d'oliva lliures d'aranzels entre enguany, el 2016, i el proper, el 2017. L'Ajuntament d'Amposta i l'Associació de Veïns de la Vila treballaran conjuntament per millorar part del casc antic de la ciutat. I avui parlarem també de Juanita Roé Espuny, l'àvia nascuda a Santa Bàrbara el 26 de març de l'any 1916, que ahir va rebre la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya. El secret de la seva longevitat, diu, les sopes de farigola. L'exjugador del Barça, Julio Alberto Moreno, presentarà demà a la penya barcelonista d'Amposta el seu llibre autobiogràfic. Ell mateix serà l'encarregat de protagonitzar aquesta presentació. El Festival del Tebre Dansa presenta molts canvis i novetats per a l'edició d'enguany, la del 2016. I a ritme de propostes festives, el recorregut informatiu del dia el tancarem avui a l'Aldea. Els Catarres, Pepet i Marieta i reconeguts discjòqueis seran caps de cartell del primer Mítics Festival de les Terres de l'Ebre, un certamen que enguany s'estrena, concretament el dia 9 de juliol, a l'Aldea, amb l'objectiu, la intenció de convertir-se en un dels festivals de referència del sud de Catalunya. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Avançàvem en titulars, avui encetem el nostre temps d'actualitat parlant d'una força sindical agrària, JARC-COAC, que denuncia que la decisió del Parlament Europeu, ratificada aquest dilluns pel Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea, decisió de permetre la importació a la Unió de 70.000 tones d'oli d'oliva procedents de Tunísia i sense arancels durant els anys 2016 i 2017 perjudica els productors catalans. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El sindicat qualifica l'acord de mala notícia per als productors, ja que s'utilitza l'agricultura, en aquest cas el sector oleícola, com a moneda de canvi per facilitar concessions a tercers països, segons el cap sectorial de l'olivera de JARC-COAC, Lluís Gaia, qui lamenta que cada vegada que un sector agrari o ramader aconsegueix obtenir uns preus en origen raonables, la Unió Europea dona oportunitats automàticament a altres països que no tenen exigències fitosanitàries perquè comercialitzen els seus productes i pressionin a la baixa els preus per l'increment de l'oferta. Malgrat que l'acord comunitari garanteix que l'oli importat a la Unió Europea provingui d'olives collides a Tunísia i que aquest només sigui vàlid fins al 2017, des de JARC-COAC adverteixen que té la contraprestació d'obligar els productors d'oli catalans a baixar preus si volen competir en les mateixes condicions amb les partides que procedeixen de Tunísia, ja que l'augment de l'oferta força les cotitzacions a la baixa, segons Gaia. El cap sectorial de l'olivera del sindicat assegura que aquesta decisió política que afecta els productors d'oli és la mateixa que han patit altres sectors, com ara la fruita o l'horta, i que els ha portat a cobrar per sota els costos de producció provocant el tancament de moltes explotacions per la manca de viabilitat. Tunísia és el principal país importador d'oli d'oliva a la Unió Europea. Les dades de comerç exterior mostren que l'any 2015 el 82% de les importacions de la Unió Europea procedien de Tunísia. En el cas de l'Estat espanyol, la xifra va arribar al 48%, en concret a les 93.755 tones d'oli. A més, segons Jarcoa, que aquesta producció es comercialitza a un preu mitjà per litre de 2,91 euros, per sota de les cotitzacions de l'oli produït a la Unió Europea. L'organització agrària adverteix que els augments d'oferta en el sector de l'oli d'oliva en els darrers anys han provocat baixades ràpides dels preus en origen. En la campanya d'enguany, gràcies al nivell baix d'existències, les cotitzacions s'havien mantingut raonables, segons Lluís Gaia. Amb aquest contingent arancelari concedit a Tunísia, l'organització agrària tem que es tornin a generar baixades de preus. El país africà té aprovat un pla de suport al sector de l'oli d'oliva per al període 2016-2020, que té com a objectiu l'augment de la producció en un 25% i la plantació de 50.000 noves hectàrees d'oliveres, amb una previsió de collita per a la campanya d'enguany de 150.000 tones.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en mute.
Continuem parlant ara del consistori de la capital del Montsià... ...i ho fem perquè l'Ajuntament d'Amposta... ...i l'Associació de Veïns de la Vila... ...treballaran conjuntament per tal de millorar... ...part del casc antic de la ciutat. Des d'Amposta Ràdio... Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta i l'Associació de Veïns de la Vila, que representa el casc antic de la ciutat, han arribat a un acord per tal de començar a restaurar vivendes i a millorar aquest barri de la ciutat. Entre les actuacions més destacades serà una que es portarà cap a llarg termini. Es tracta de la millora de la façana fluvial. L'alcalde d'Amposta ho explicava d'aquesta manera.
I jo crec que l'actuació important que tenim damunt de la taula, però que és algo a llarg termini que s'està començant a treballar en les administracions, és la catalogació de la part de la façana fluvial. Quan entres en posta pel pont penjant de la part dreta fins al molí de Miralles, tot allò catalogar-ho com a bé cultural d'interès nacional. Què possibilitarà això? Pues possibilitarà que podem protegir la zona existent, evitarem la degradació perquè podrem demanar a la gent que actuï i li possibilitarem que tingui més usos dels que té ara.
En les paraules de l'alcalde d'Amposta, que juntament amb l'Associació de Veïns de la Vila han decidit començar la rehabilitació d'aquest barri de la ciutat amb una inversió de 200.000 euros. Abans de 6 mesos, l'alcalde s'ha compromès a arranjar algun edifici de propietat municipal al carrer del Fossat, també a un carrer al costat de l'església, i a tombar alguns edificis que conformarien una plaça al carrer Sant Roc. Actualment són més de 50 les vivendes afectades per la possibilitat d'enderroc o també per millora de façanes al casc antic de la ciutat, algunes d'elles de propietat municipal, altres propietat d'entitats bancàries i moltes d'elles també vivendes que són herències amb propietats ben diverses. Aquesta és una de les tasques més importants que vol realitzar l'Ajuntament d'Amposta en aquesta legislatura, la recuperació del casc antic de la ciutat.
Informatiu Emute.
Novament, l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre torna ara cap a Santa Bàrbara i ho fa per parlar d'una veïna del municipi, Juanita Roé Espuny, ara ja centenària. Les sopes de farigola, diu, són el secret de la seva longevitat. L'àvia, nascuda a Santa Bàrbara el dia 26 de març de l'any 1916, va rebre ahir la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l'Ebre, Rosana Fazzini, va entregar ahir al migdia la medalla centenària de la Generalitat a la senyora Joana Roé Espuny. Al lliurament, que va tenir lloc al domicili de l'homenatjada, també hi van assistir els familiars, així com l'alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc. Joana Roé Espuny va néixer el 26 de març de l'any 1916 a Santa Bàrbara i en l'entrevista concedida a la Plana Ràdio i realitzada al propi domicili de la centenària van poder comprovar el seu bon estat de salut i, sobretot, la seva memòria i lucidesa. El secret de la senyora Juanita, com la coneixem popularment, és portar una vida ordenada, ser una persona honrada i menjar sopes de farigola.
O sigui, és molt, molt que ja és que no m'ho penso que hagi arribat en estos anys. Mare meva. El sopes en frigola, antes avui me sento poc bé, el sopes en frigola. I ma iaia igual. I ara jo només sigui això quasi bé totes les nits. I el que em va millor una mica un cantonet de passeig, i el sopes i la frigola. Jo.
En una extensa entrevista que l'emissora emetrà íntegra, entre altres coses, l'àvia explicava que durant la Guerra Civil es va haver de refugiar en una caseta de camp que es va quedar vídua just quan portava 25 anys de casada, que havia tingut que treballar dur per tirar endavant com es divertien a la seva joventut o l'avenç que va significar l'arribada de la llum o l'aigua potable a les cases del poble.
Una xocoteta plega olives, una senalleta, 10 cèntims, el per buscar... Hi ha una mica de mantecado, quatre cacauets, i jo... Claro, perquè hi ha llum de manera d'oli. Sobre d'oli, jo... Allà on té l'aigua, però havíem d'anar a portar la plana. Allà en pou, ole, pova que pova. Jo que sí, era el principal. Anàvem a Pasqua al barranc de la Galera. Allí acabat la gent cantant, però també hi ha carro. Vamos, bueno, el sopar que m'han d'anar... A l'Evaristo va allà. Li vaig al cafè d'Evaristo, va allà. Uai, si mal, mal. Però us havien d'acompanyar les mares, que tots sols no.
La senyora Juanita té dos fills, Joaquín i Montse. També té quatre netes, dos rebesnetes i dos rebesnets. La medalla centenària és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es tracta d'una medalla gravada amb el nom i l'any de naixement commemoratiu del centenari. A aquest reconeixement institucional poden accedir-hi totes les persones residents a Catalunya que compleixen els requisits i realitzen la sol·licitud corresponent.
Gràcies, Josep. Continuem ara parlant de l'exjugador de futbol del Futbol Club Barcelona, Julio Albert. Roberto Moreno, que demà mateix té previst de presentar a Amposta, concretament al local de la penya barcelonista, el seu llibre, la seva biografia. Serà el propi exjugador blaugrana qui en farà aquesta presentació. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Parlem de presentacions de llibres, en concret, demà dijous a les 9 del vespre i al local de la penya barcelonista Joan Camper d'Amposta, al casino Ampostí, es presentarà el llibre Memòries de Julio Alberto. Nunca recordaré haver muerto. El propi exjugador del Futbol Club Barcelona visitarà Amposta per presentar aquest llibre de memòries. Així ho explicava Eliseu Bo, que és membre de la Junta de la penya barcelonista.
Després de... les convivències que ha tingut ell en lo Barça i en gent del Barça i metges i psicòlegs i tota aquesta gent, lògicament s'ha pogut recuperar-se i ha tornat a ser una persona normal i corrent, i ara pues, vol explicar una mica les convivències que ha tingut ell des d'una persona que era molt normal i molt corrent, jugar al Barça, guanyar molts de diners, arribar a viure per dalt de les possibilitats d'un mateix, a arribar a ser pràcticament zero. I ha fet un llibre i vindrà el dijous, com dic, aquí a Amposta al casino, a fer la presentació, col·loqui, i les persones que vulguin vindre estan invitades.
Recorden, serà a les 9 del vespre al casino Ampostí, on està la seu de la penya barcelonista d'Amposta. Les persones, socis i simpatitzants del Barça estan invitats a la presentació i posterior xerrada i col·loqui amb l'exjugador de l'equip blaugrana.
Del 22 al 24 d'abril, 12a Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea. Gaudeix del comerç local i del comerç de proximitat. Del 22 al 24 d'abril, l'Aldea t'espera.
Jornades gastronòmiques de l'Anguila del Tebre, de l'1 al 17 d'abril. Vine a tastar aquest producte tan típic de la nostra gastronomia als diferents restaurants. Informa-te'n a través de la pàgina de Facebook de FECOTUR. Recorda, de l'1 al 17 d'abril a Deltebre, jornades gastronòmiques de l'Anguila.
El proper 16 d'abril participa el Dia Mundial del Circ. Vine a celebrar-ho amb nosaltres a Amposta. Un taller de circ al carrer i exhibicions a diferents disciplines, de les 11 fins la 1 del migdia a la plaça Ramon Berenguer IV. Informa't a www.etca.cat o bé envia un correu electrònic a etca.info@gmail.com o truca'ns per telèfon al 657 931 625. Organitza ETCA, col·labora l'Ajuntament d'Amposta, la Societat Musical de la Filarmònica, la Generalitat de Catalunya del Departament de Cultura. 16 d'abril, el Dia Mundial del Circ.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Abans d'arribar a la informació meteorològica, la recta final del nostre temps d'actualitat d'avui dimecres l'hem reservat per a propostes festives. La primera d'elles ens porta del Tebre. Parlem del Festival del Tebre Dansa, que presenta molts canvis i novetats per a l'edició d'enguany, la d'aquest 2016. Novetats, canvis que des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
De l'11 al 24 de juliol tindrà lloc la 12a edició del Festival del Tebre Dansa, un esdeveniment dirigit pel ballarí coreògraf Robert Olivan, que es va crear el 2004 i que programa més de 40 espectacles durant les 13 nits del festival. Enguany el del Tebre Dansa presenta moltes novetats, com és el cas del canvi d'ubicació, el professorat que impartirà les classes als professionals o els espectacles nocturns que també volen innovar. L'objectiu continua sent capdavanter, tal i com comentava el director Robert Olivan.
N'hi ha molts de canvis, sí. Cada any tenim que portar una coseta nova, perquè si no, no serem diferents als altres. Per la part de formació, aquesta gent, aquests 150, que venen de 50 països diferents, i atenció, que parlem de gent, per exemple, i no és broma, gent que ve, per exemple, de Nova York, o de Hong Kong, o d'Austràlia, ve aquí a Deltebre a fer els cursos, ve per algun motiu important, si no, no vindria. Nosaltres tenim que mimar i cuidar aquesta gent, perquè són lo gruix i lo fort que fa aquest festival tira endavant. Tenim certes novetats en quant al professorat. Hi ha una renovació de professorat i tindrem, per exemple, la visita d'un gran coreògraf número 1 de la dansa contemporània. El nom es diu Wim van de Kaybus. Això són, com aquestes són importants, perquè estem atraent també l'interès del sector de les arts escèniques. És aquí on, per exemple, el Mercat de les Flors de Barcelona està ficant un ull aquí dient, guai, com esteu aconseguint de portar aquesta gent, perquè aquesta gent fàcilment no venen a puestos així. I això és el que estem logrant, que no només l'interès local i participatiu de la gent que estudia dansa bé, sinó que ara també atraurem dins el sector de programadors i tot això. Altres són que també intentarem fer activitats una mica més exteriors. Hi ha una nit, per exemple, ens agradarà fer el que diem espais alternatius. Els espectacles els estem fent dins de la carpa i no deixa de ser d'alguna manera com si féssim un festival dins d'un teatre, entre estacentes i mires. Però ens agrada també de trencar una mica el format i intentar que els carrers de Deltebre puguin ser l'escenari també. I una nit, aquest any, el 12 de juliol, farem una prova on veurem si això funciona i si funciona l'any que ve farem més.
També els cursos d'iniciació del Deltebre Dansa, que l'any passat van comptar amb 450 participants, presenten novetats i canvis. Enguany s'ha programat l'iniciació a la dansa contemporània, el Bollywood, nivell bàsic i mitjà, dansa en família i la novetat del taller de percussió corporal impartit per la ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa africana i percussió corporal, Adila Singer. Les inscripcions als cursos d'iniciació i per trobar més informació detallada a la pàgina web del Festival deltebredansa.cat i també les xarxes socials a finals d'aquest mes, quan també es farà pública tota la programació del que serà aquest 2016 el Festival del Tebre Dansa.
Gràcies, Lluïsa. I amb més propostes festives, anem ara cap a l'Aldea. Els Catarres, Pepet i Marieta o el Mafio i el Son de la Xama són algunes de les formacions musicals que ompliran un dels espais, concretament el de concerts, del primer festival Mítics de les Terres de l'Ebre. El certamen, però, oferirà una vintena d'hores de música en directe de la mà de nombrosos disc jockeys, com ara Paco Pil o Marc Jam, entre d'altres, així com una quinzena més que són referència al territori i que repassaran la música de les últimes dècades fins la més actual. El Mítics Festival està previst que se celebre el dia 9 de juliol al Pla dels Catalans, a l'Aldea, i vol convertir-se en el gran esdeveniment musical de referència del sud de Catalunya. El festival oferirà tres espais, una gran oferta gastronòmica, zona d'acampada, transport públic i zona infantil, entre d'altres. Un festival que també tindrà un vessant solidari i aportarà el 2% de la seva facturació a l'ONG CEO Beer Life per establir una població d'òliba al Delta de l'Ebre, el rapinyaire nocturn que li dona la imatge al certamen. El 9 de juliol, la Masia dels Pla dels Catalans a l'Aldea es convertirà, per tant, en l'escenari d'aquest primer festival Mítics que reunirà no només grups catalans i discjòqueis reconeguts, sinó també residents dels actuals i antics locals de les Terres de l'Ebre. Estimen la música i la gent de les Terres de l'Ebre, asseguren els promotors del certamen, distribuïts en tres espais, seran, com dèiem, una vintena d'hores de música en directe que volen convertir-se en el gran esdeveniment musical del sud de Catalunya. A la zona de concerts encetarà el certamen el grup ebrenc El Mafio, que presentarà el seu primer treball discogràfic juntament amb les seves particulars versions. Els seguiran els tarragonins El Son de la Xama, que estaran immersos en la gira del seu segon treball, Somos. Després serà el torn de la festa i l'energia del rigui escà dels ebrencs Pepet i Marieta i el seu últim treball, La Sal de la Vida. I la culminació dels concerts dels caps del cartell la portaran els Catarres, una de les bandes més populars actualment a Catalunya, amb el seu pop acústic d'arrels mediterrànies i ritmes ballables. En el mateix espai prendrà el relleu la gran festa Tour 40 Principals, amb els seus locutors Adrià Ortega i Víctor de la Torre. La festa incorpora FX i Mapping 3D Experience a l'espectacle per convertir la nit en inoblidable. La música comercial de la festa Fresh posarà el punt i final a partir de les 7 de la matinada i fins les 9 del matí, hora prevista d'acabament del Mítics Festival. A l'espai de la plaça de Bous es concentraran els discjòqueis. Al matí s'oferirà una festa prèvia sota el lema Que nos quiten lo bailao, amb CP DJ, resident del Queens d'Amposta i la Terrasseta de Camarles, DJ Marc Sorolla, resident d'Ébano de Peñíscola, i DJ Enric Queme, resident del Pub El Cel d'Amposta. Els DJs Lluís Torralbo, resident del Queens d'Amposta i la Terrasseta de Camarles, Carlos del Queens d'Amposta i Gerard Llarg, ex-resident de Factory, Blau Disco i Caribú Club, repassaran la música comercial a la Festa Fresh de la tarda entre les 5 i les 10 de la nit. La música de les sales dels anys 90 també es podrà rememorar durant les 11 hores de la mà del reconegut disc jockey Paco Pil i els DJs de locals de culte de les Terres de l'Ebre com Raúl Sec de la Contacto, de l'Aldea, la Mina de Deltebre o la Mediterrània de l'Ampolla i DJ Gallo, resident de l'Omple i Alcanar i Capitán Haddock de Peñíscola. Hi haurà també espai per a la música dels 80 a l'Espai Carpa amb DJ Cristóbal de la Contacto, KDW de Traiguera i Mami Blue del Perelló i Joan Cabanes, discjòquei resident de la Sala Metro d'Amposta i la KDW, entre d'altres. També hi haurà un espai relax amb festa chill out de DJ Marc Jam de la Sala Luz de Gas, la Tierra o Estudio 54, el DJ Eduard Ventura, resident del Pub Ampostí El Cel i Event Artist de locals de Vinaròs com Red, Poppy o Warhol, així com també el Temple de Mataró. Hi haurà també una zona infantil on es podran deixar els xiquets i xiquetes i seran atesos per monitors professionals que els controlaran i divertiran. També hi haurà l'habilitació d'una zona d'atraccions i servei gratuït de globus aerostàtic per gaudir de l'espai del festival i de tot el Delta de l'Ebre a 25 metres d'altura. També servei de transport que oferirà l'empresa IFE, zona d'acampada i un espai gourmet on es podrà menjar des d'un entrepà fins a ostrons del Delta, fideuà o menjar japonès, entre d'altres. Ens dediquem a això i garantirem que hi hagi una bona oferta gastronòmica, apuntava un dels promotors, Joaquim López, que explicava que el festival es vol convertir en un dels certàmens de referència al territori, un certamen, un festival que pretén atreure públic de totes les edats. Joaquim López.
La intenció és crear un festival de referència sobretot al sud de Catalunya. Coneixem molts festivals a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya, però aquí a les Terres de l'Ebre fa molts anys que no es fa un festival de referència i la nostra intenció és marcar un abans i després en els festivals, donar l'opció a tot el jovent de les Terres de l'Ebre que pugui gaudir de grups de primera línia, que pugui gaudir d'ambients de diferents estils, de diferents èpoques, que nens de 2 anys puguen vindre i que senyors de 60 anys puguen vindre també a disfrutar la música de la seva època, de la seva història.
Per la seva banda, l'alcalde de l'Aldea i president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, lloava aquesta iniciativa del mític festival per atrevida i dinamitzadora i li ofereix el suport de les administracions.
Que mostrar, torno a repetir, el nostre suport com a administració sigui en aquesta iniciativa o a qualsevol que vingui en aquest sentit, si més no, esta és important, esta té entitat, esta té atreviment, si em permeteu, i en definitiva una iniciativa que dinamitza el territori econòmicament, que a més fa una oferta de lleure que fins ara no existia, per tant és singular, que a més pot significar una mena d'atractiu turístic i que a més estar implicada amb el nostre entorn, jo crec que és de lloar, és de donar-li suport i, per descomptat, com dia també Joaquim, jo crec que pot arribar a ser una iniciativa de referència a la nostra terra.
I en començar parlàvem també de la vessant solidària d'aquesta iniciativa. La representant de CEO Birdlife, Sara Sánchez, explicava el projecte que es desenvoluparà amb el suport de Mythics Festival, on també difondran la seva tasca.
Portarem a terme unes construccions de caixes niu de mifes per augmentar la població que ja n'hi ha, perquè és un part molt important de l'esglaó de la cadena tròfica dins dels camps dels arrossars i del terreny en qüestió. I tindrem una paradeta dins d'una de les carpes, de moltes carpes que teniu aquí al festival, per donar a conèixer què és això de ser Birdlife, quines tasques portem a terme aquí a les terres, junt amb altres entitats com poden ser Pic en Pall, el Parc Natural, el GPEC. I llavors esteu convidats, per suposat, a passar per allà, per Riet Vell, que està just al costat de l'urbanització dels Eucaliptus, i conèixer tots els projectes que portem a terme des de fa ja molt de temps.
Les entrades per al festival són ja a la venda a través de la plataforma Tiquetea i es podran adquirir amb descompte de manera anticipada fins al dia 30 de juny. L'aforament del festival és de gairebé 5.000 assistents. Hi haurà també servei mèdic, una seixantena de persones vetllant per la seguretat del públic assistent, 80 cambrers, 15 cuiners, personal de neteja i altres tècnics. Dos actors de les Terres de l'Ebre i alguns dels discjòqueis participants han elaborat un vídeo promocional que resumeix la voluntat del Mític Festival i que es pot trobar ja a la seva web.
El cap de setmana del 16 i 17 d'abril a l'Aldea arriben les quartes jornades de consciència, art i sentiment. Dissabte 16 d'abril, de 10 a 11 i mig del matí amb Pilar Centelles, curació versus sanació. De 12 a 1 i mig del matí amb Nati Espuny, biodescodificació i bioneuroemoció. Per la tarda, de 3 i mig a 5 de la tarda, amb Fernando Rico, retrobant-nos en l'essència de les paraules. De 5 i mitja a 7 de la tarda, amb Marc Simó, alimentació equilibrada i conscient. De 7 i mitja a 9 de la nit, amb Roger Cugat, arquitectura orgànica, tecnologia de la natura a la vivenda. Diumenge, 17 d'abril, de 10 a 11 i mitja del matí, Ània Reyes Martín, amb la xerrada taller Salut i Respiració Conscient. De 12 a 1 i mitja, amb Carmen Martínez, el missatge dels savis a la humanitat d'avui. Per a tarda, de 3 i mitja a 5, amb Isa Rodríguez, l'art teràpia, treballem el món intern. I de 5 i mitja a 7 de la tarda, amb Carme Sabater, xerrada taller, parlem de tapping. Organitza Fernando Rico Soler i Maria del Mar Simó Jiménez. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Namasté i Escola de Cos i Essència. Més informació al Facebook Consciència, Art i Sentiment. 16 i 17 d'abril, quartes jornades de Consciència, Art i Sentiment a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
D'avui a la tarda preveiem sol, especialment l'àrea central del país. S'anirà carregant de núvols. Novament aquesta tarda ens passa una petita cua de front al Pirineu i Prepirineu, també a bona part de les comarques interiors de Girona. En aquests sectors, ruixats, alguna tempesta, cota de neu alta, 2.000 metres. No descartem també nuvolades en punts de ponent i núvols prims cap a l'Ebre. Demà al matí tindrem sol, alguna boirina, temperatures que no canvien a un pèl, més baixes a les comarques del centre i de Barcelona, i a la tarda sol i temperatures que podrien mantenir-se o pujar un parell de graus. Són petits matisos, seguirà aquest ambient primaveral també a l'arxipèlag Balear, a tot el País Valencià, tant avui com demà, també aquest dijous. I finalment veiem alta mar, marejol, àrees de menor amb aquest vent de garbí de força 2 a 4. De moment, cap canvi important els propers dies. Potser a la tarda diumenge hi haurà més núvols.
La previsió del temps, com cada dia, és l'encarregada d'apropar-nos ara sí ja al punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat, mitja horeta que des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre diàriament us oferim. També així, avui dimecres 13 d'abril, arribem al punt i final d'un temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, el nostre agraïment per escollir-nos, per la vostra confiança. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.